La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada, avui que és, com dèiem, dilluns 2 de febrer, que fem la tertúlia ja número 90 de la tercera temporada. Avui m'acompanyen aquí a l'estudi, concretament a la dreta, tot i que ell no ho és, el Josep Maria Cucalón.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bon dia. I a l'esquerra...
Ho és o no? Més centre, més centre.
Més centre, més centre. Centre. Bueno, doncs... Pues
centre dreta. Si ets de DA, centre dreta.
Digue'l. Soc de DA. Cap,
és de DA.
Soc de DA i soc centre dreta.
Vale. És de DA. Bueno, felicitats. A l'Àlex de Santiago. I també tenim per telèfon avui, perquè ell va en moto i també no ens agradaria que rellisqués, ja vam relliscar prou el divendres.
Molt bona aquesta. Ah,
molt bona. Sí. A l'Enric Sorribas. Enric, hola, què tal?
Què tal, com estem? Bona tarda a tots.
Benvingut com sempre. Bueno, abans ells volien dir una cosa. Sí. Jo...
El més gran té la paraula.
El més gran té la paraula. El Cuca.
Feliç cumpleanys, que...
No, sant.
O sant. Que en
sant.
Gaudeixis molts més i que jo ho begui.
Això.
Sí. Una mica egoista, eh? Ho vol veure ell?
Home, i tant.
No, que per molts anys estiguem i ho puguem gaudir amb tu.
Sí. Ah, és el mateix, però dit
no,
de
més
centre.
Diplomàtic, més de centre.
Sí, més de centre, sí.
Avui és el sant de la
Candelària. De la Candelària, sí, senyor.
És la Candelària.
Disfruteu, gaudeixo, eh?
Sí. Em sents, Enric?
No.
Sí.
Ah, que ja t'ha felicitat.
Sí. Avui al matí, em sembla que a les 7 del matí estava felicitada.
Carai, tio, home. Escolta, carai.
Tio, aquests pericos que porteu tanta davantera...
Bueno, ja sabeu que hi ha el refrany aquell que diu: si la candela plora, a l'hivern és fora. Si la candelera riu, a l'hivern és viu. Què fem?
Riu tot el dia.
Què?
Mira. Riu tot el dia. Nevarà avui també.
Bueno, anem a repassar una mica l'actualitat. Per cert, no sé si voleu dir alguna cosa al voltant del Carlitos Alcaraz.
Bueno,
pues a tu que t'agrada tant el tennis.
Jo soc del tennis.
Això,
jo soc un món del tennis.
Au.
Bueno, ho puc resumir en tres paraules.
Impressionant
i algo més. Té un punt d'honor que no es pot descriure en paraules. És un home que se sap sacrificar, que tècnicament té un cap que no l'havia vist mai al món del tennis, el cap d'ell, i sap com mesurar, i sap que quan està tan reduït de forces, sap com pot arribar fins al final, i això és per treure't el barret.
Enric.
No, sí, va ser un partit... Bueno, per mi, el set que més m'agrada és el tercer, el primer i el segon van ser possiblement també dos cafeïnats, però que està molt clar, que un xaval que té una força mental brutal. Ha fet un torneig molt bo, el partit de les semifinals va ser espectacular, i a més... la capacitat d'aquesta de patir fins al final amb rampes i tot.
Sí.
I després, evidentment, és un talent innat, perquè d'acord que pots entrenar, però això al final es té o no es té. Jo crec que té un talent innat.
Ja sé, i ja sé que resulten odioses les comparacions, però pot arribar a ser millor que Rafa Nadal?
Jo penso que sí,
Sí? Tu, Cuca, penses que sí?
Sí, perquè és veritat, el Nadal també va començar molt jove, però jo el Nadal l'he vist durant la seva carrera, que ha sigut, com diu l'Àlex, en dos paraules, impressionante, perquè ho ha sigut, però tot i així l'he vist molt més protagonisme de figura. El senyor Alcaraz, el veig un protagonisme més de treball, més d'esforç, més de patir per arribar, però arribo.
Pues ja es diu.
I això és una força mental que es té o no es té. I a mi em sembla que aquest xaval, perquè és un jove encara...
Sí, 22 anys.
És un jove.
Més força mental, Enric, també, que Rafa Nadal, que la té, sens dubte?
Sí, jo crec que en quant a força mental, o sigui... per exemple, Rafa Nadal era un tio mentalment molt fort, físicament molt potent, tècnicament pitjor que Federer. Per exemple, Federer era tècnicament brutal, amb un gran cap i físicament menys. Djokovic jo crec que va ser una combinació gairebé perfecta. Jo crec que en aquest cas el Alcaraz és una adaptació o una evolució encara una miqueta millor que la que pot ser Djokovic. Perquè ahir, per exemple, Nadal sempre havia fallat el servei. Jo crec en aquest torneig que el que ara era poder el que tenia més dèbil en aquest torneig s'ha vist que l'ha millorat. El Coco, ja et dic, ja fa molts anys que el té molt ben dotat, no, per dir-ho així, i físicament, evidentment, amb un xaval de 22 anys, doncs, si a més li poses ganes, evidentment ets una força de la natura, no?
Àlex?
Sí, mira, jo vull fer una comparació, perquè no podem evitar-ho, entre Nadal i el tennis que ens està mostrant el Carlitos. Jo puc ser molt crític perquè tota la vida he estat al món del tennis. Però us vaig a dir una cosa, tecnísticament i tècnicament l'Alcaraz és molt per sobre del Nadal a la mateixa edat. El Nadal era un jugador de fondo amb un cap molt ben posat, amb una estadística terrible i un físic impressionant. Però tenísticament era el que era. Tornava a bola i t'avorria. Aquest no. Aquest és capaç d'amargar-te el dia des del minut 1. I te deixa deixar des de fons de pista, que això no s'havia vist mai. I ara comencen a copiar alguns, i fan. Però tenísticament és molt per sobre.
Bueno, ell continua sent número 1, i el que sí que està clar...
I per dies.
Jo vull també treure'm el barret pel senyor Djokovic, perquè al cap i a la fi és un tio que està a punt de fotre 40 anys, i que déu-n'hi-do.
I que déu-n'hi-do,
i ha demostrat ser un grandíssim
però competidor. Només una petita reflexió abans d'acabar el tema Alcaraz. Quants campions mundials, perquè se'ls pot anomenar així, amb 22 anys han guanyat els 4 grans slam?
Crec que és l'únic,
i...
no?
I
7. Ha guanyat 7.
Sí, però són
7
4...
tornejos.
Sí, sí.
Tots, tu vols dir tots.
Tots, quants n'hi ha? Un, i es diu Alcaraz.
Sí, sí, bueno, és l'únic que li faltava. Havia guanyat el Wimbledon, l'Open...
Li faltava el
d'Austràlia. Sí, el Roland Garros l'ha guanyat 2 o 3 vegades, ja.
Vale, Wimbledon, Roland Garros,
Open d'Austràlia
i l'Open dels Estats.
L'Open USA.
I per cert, ja per acabar, bastant per sobre... tot i que no era el que jugava aquesta final, però bastant per sobre del que és més jove, que és el Sinner, no? Bastant millor, no?
El Sinner és més gran que l'Alcaraz, no?
Sí, però bueno, vull dir que no té l'edat del Djokovic.
Seria
el rival, no?
Sí, és el seu rival.
El tennis hauria volgut, si hagués pogut escollir, aquesta final, no? Alcaraz i Sinner. Sí. Perquè realment és la que emociona més. I el Djokovic, ja sabem tots que no han de degradar la seva virtut, però és veritat, ja està a les últimes hores i està dient a poc a poc adeu a tots. Sí. Perquè és normal, això ningú pot dir que als 40 i pico d'any encara jugués amb aquest nivell. És impossible.
Entre el Federer, el Nadal i el Djokovic era el petit.
Sí.
Ara entre el Sinner, l'Alcaraz, i el Djokovic, és el iaio.
Sí, també hi
afegim... És l'evolució.
Sí, i afegim a l'Esberef, que també...
Sí, sí.
Molt bé, doncs, aviam, ara parlarem de bàsquet, però aprofitant doncs, que tenim l'Enric per telèfon, parlem del partit de l'Espanyol.
Sí.
Crec que coincidirem, ho parlàvem a micròfon tancat amb el Cuca, que també va veure el partit. Imagino tu, Enric, estaries al camp, present.
Sí. Vaig gaudir molt.
Coincidíem amb el Cuca, que és el pitjor partit que ha jugat a l'Espanyol
en tota la temporada.
Estem d'acord, no?
Sí, amb molta diferència.
Amb molta diferència, sí.
Sí.
Jo per mi heu tocat fons, Enric.
Bueno, no ho sé.
Espero que hagueu tocat fons.
Sí, jo també ho espero.
Perquè d'aquí en amunt és la glòria.
Bueno, aviam, Enric, què va passar? Què va passar divendres?
Bueno, jo crec, no sé, la sensació que tenim a cada partit és primera. L'entrenador veu que els jugadors estan justets, perquè sempre tenen el fons d'armari, però al final tens els jugadors que tens.
Sí.
es va voler fer una revolució, va voler jugar... Jo no tinc molt clar si al final va ser un 3-5-2, un... No, no sé exactament el que va poder fotre, perquè em va fotre Riedel de lateral dret.
Sí.
Aleshores, doncs, jo sí que acord que, els laterals, les primeres estan justets, però no sé si tenim tant nivell com per fotre un central de lateral.
Uh-huh.
I aleshores, tampoc vaig entendre per què no va jugar Pol Lozano, no?
Jo tampoc ho entenia.
I aleshores, doncs, és un partit que ja des de que va començar es va veure que, com es diu en català, el carro va pel pedregal, no?
Sí, sí, sí.
Sí, perquè el Cabrera va començar a fer algunes errades que eren molt, molt òbvies, veies que tots els rebots anaven amb ells i totes les jugades se les emportaven ells, amb la qual ja et dona una sensació de uf. Mm. Vam tenir la sort de marcar el gol i ara la sensació que em va ser, hòstia, mm. has marcat gol? Doncs tenia en compte que l'Alavés ja venia... l'històric del Leganés de l'Alavés no és convertir a coets, doncs tots van pensar que això serviria per calmar les aigües, no? I que l'Espanyol comencés a jugar una miqueta millor, i a l'Alavés doncs no, i no, no, l'Alavés va continuar jugant igual, l'Espanyol va continuar jugant igual de malament,
mm.
i ara vam acabar perdent també per una errada garrafal de Cabrera.
De l'L Cabrera, sí.
Afegir aquí, sí. Els canvis... Bueno, jo crec que els canvis els van fer tard, perquè a la mitja part hi ha deixat algun canvi,
mm-hmm.
i després hi entrem, això sí que és futbol, i aquí no tens més a dir, mm-hmm. doncs mira, té una mala lleta que marques un gol i és fora de joc, i com és fora de joc, doncs et fas fotre, ni que sigui d'un dit, i et creus el que deia l'altre dia, no? Si tenen media creu les figuretes aquelles que treuen,
sí.
doncs me les crec i punto,
mm-hmm.
i ja està, i al final, però és que no em sabem ni l'excusa aquesta, perquè amb allò d'aigua m'hagués empatat el partit, perquè l'Espanyol no va fer res que, en el que mereixés un guany al partit. Igual que hi ha hagut altres partits que sí que us he dit que, hòstia, doncs l'àrbit, com el dia del Girona o el dia de València, va influir directament en el resultat,
sí.
i vam quedar aquí...
No hi ha excuses, aquí no hi ha excuses.
No, és que no puc dir res. A la vegada em va passar per damunt,
mm-hmm.
crec que tàcticament el Codet li va fotre un bany a Manolo, sí. i és el que hi ha.
Sí, sí. No, està claríssim. I això que deies és veritat, eh? A vegades veus que doncs, un equip, sigui el que sigui, juga una primera part catastròfica, no? I jo no entenc per què no es fan els canvis i s'espera 10, 15, 20 minuts a fer un canvi, no acabo mai d'entendre per què els entrenadors diuen, bueno, pues escolta, que la cosa no funciona, comencem la segona part d'una altra
manera. Perquè no ho fan quan tu creus que és el moment de fer-se.
Exacte.
Jo només veig una explicació. Un responsable, que és un entrenador, té que prendre totes les mesures. Hi pot haver lesions, hi pot haver, i llavors pot haver canviat una persona que després no s'adapta a el que ell pensa en aquell moment de fer.
Mm.
Però bueno, jo no vull ser tan dramàtic com ho porteu vosaltres. Jo tinc un gran amic meu, que és un periquito, però bueno, des de que va néixer,
mm-hmm.
i els seus pares, els seus avis, i aquest no s'han perd tampoc gaires partits. I l'altre dia, jugant a tennis, entrenàvem junts amb l'Òscar, i em diu... Jo, l'Espanyol, el millor favor que ens podem fer, que una hòstia que no anem a Europa. Dic, mira, això també a la ràdio ho vam parlar i també opinàvem que si hem de fer un equip preparat per fer la Lliga Europea, l'únic que ens farà és la ruïna financera i econòmica de mantenir l'equip.
Gràcia, Villarreal.
Està clar que tots pensem igual, però referent al per què, jo crec que és perquè les coses amb calent no són bones de prendre decisions. I crec que el Manol, en aquest cas, és un home molt prudent, té ofici, a veure si li va la pinza, però és normal, això. Jo crec que és prudent i ho fa per prudència.
Yeah. Tu també estàs d'acord que també ho fa per prudència? Enric?
Jo crec que, aviam, el Manolo en calent, l'altre dia, la roda primera que va fer, a mi em va fer una miqueta de paneta.
Bueno, sí, el que va dir tampoc era...
No és el més adequat.
Molt lleig i no era adequat. Coneixem el Manolo, sabem com és, de sang calent, però no pot dir...
Sí, jo crec que això...
No. El que diu no es pot dir.
No.
Jo crec que això no es pot dir.
No.
I després del vestidor, pot dir el que creguis, pot repartir l'estopa que consideris.
Correcte.
Jo crec que dir-ho com ho va dir, jo ho vaig trobar lleig. Això per un costat.
Totalment d'acord.
L'altre dia, l'alineació, jo crec que hi ha coses que sí que tenen una certa lògica de com la fa. És a dir, tenen en compte que el proper partit és contra la Villarreal, que no poden jugar,
uh-huh.
no es fa jugar el dia de l'Alavés, perquè en principi doncs, el dia del Villarreal no juga, no, com són Terrats i són Romero. Uh-huh. Cosa, hi ha una part que li puc donar la lògica, però després, el no fer canvis o no fer els canvis quan tothom veu que l'equip s'està anant o no està fent el que considerem que l'equip ha de fer, per dir, perquè per mi l'Espanyol va perdre mig del camp ja des de l'inici del partit.
Yeah.
I després, evidentment, hi ha jugadors que estan en baixa forma perquè s'han d'estar en baixa forma, perquè tu no pots tenir un pic de forma durant 10 mesos.
Ja, però...
Ni l'Alcaraz, no?
No, ja, però, per exemple, el Pere Milla està... no està bé.
Sí, no, clar, però és el que dic. És que...
L'Urco tampoc.
L'Urco va fer pena.
Va fer pena.
L'altre dia, per exemple, canvia a Terrat. És que per mi el mig del camp el millor va ser Terrat.
Ja, sí.
I va i me'l canvia.
Ja.
I després, senta a Jofre, que per mi no va ser el pitjor, pot Dolan i Dolan tampoc va fer res.
No, tampoc.
Sí, perquè clar, és que aquell era un dia que dic, bueno, és que los voy a canviar a todos, a ver si hay suerte. Però si los pot canviar a tots.
Ja,
i jo crec que és perquè, a més, l'entrenador va dir de manera balada, no? a la roda de premsa,
sí,
que va dir que ell era conscient que l'Espanyol faria una davallada, que era evident, uh-huh, perquè no comptava és que fos ara. Uh-huh. És a dir, jo crec que es va planificar la temporada per arribar a un pic de forma, no sé si és al desembre o al gener, o no sé, no sóc el preparador físic, uh-huh, tenint en compte que hi havia una davallada per després encarar el final de temporada un altre cop a ple rendiment, no? Yeah. Perquè al final tots sabem que les temporades s'acaben... finiquitant al final. No?
Com se pot?
No, però que s'acaben finiquitant, és a dir, els resultats importants al final moltes vegades són al final de...
Abril.
Sí. I aleshores, això és important, doncs jo crec que es va fer una planificació en aquest sentit.
Uh-huh.
Ens ha vingut el Sotrac a gener. Jo crec que la seva planificació era, o sigui, no tot gener, la meva opinió, jo crec que era no tot gener, sinó bé, igual que t'hagués enganxat mitat gener, mitat febrer, per dir alguna
cosa, uh-huh,
no? Però bueno, t'ha vingut com t'ha vingut, i ara el que hem de veure és que triguem a tornar a agafar un mínim de forma, i també si avui l'Espanyol acabarà fitxant algú altre, perquè...
Sí, bueno, final... de moment tenim aquest, el xicot aquest, no? Engonge, no?
Engonge, sí, l'Engonge.
Que és un belga de...
Sí, és un belga, sí.
No en tenim massa referències, oi?
Bueno, és un tio que aquest venia de l'Elas Verona el va fitxar al Nàpols i el Nàpols va cedir al Turí. Mm. El Turí no ho ha fet gaire bé, però l'Elas Verona va despuntar i prou.
Yeah.
Clar, és el de sempre. Un tio que ve aquí a jugar 5 mesos o 4 mesos, no? Perquè al final és febrer, març, abril i maig. Mm. 4 mesos. Clar, home, no sé que sigui una virgueria, jo crec que el que ve, és apuntalar la banda dreta perquè Dolan està en una baixa forma bastant important, tot sí, i que ho intenta,
mm-hmm,
i aleshores necessites algú. Jo crec que si venint aquest el que hauria de marxar seria Antonio Roca, perquè Roca tampoc li estàs donant bola, yeah, i aquest hauria de sortir,
sí,
però jo crec que necessites algú o que sàpiga que la pilota és rodona al mig del camp, perquè no tot pot passar o dependre de Expósito.
L'altre
dia l'altre ens van dedicar a fotre melons amunt i el de davant que lo mate,
sí,
i tot, doncs funciona com funciona. Aquí també m'agradaria algun dia saber per què a Roberto no li piquen les faltes que sí li piquen a Quique.
Mm.
M'agradaria algun dia entendre-ho, perquè a Quique sí, a Roberto no. Yeah. No ho sé exactament no, per què.
No sé. Suposo ara... perquè és més gran.
No, jo crec perquè un ja té nens polones i els avis el deuen conèixer, sí, i Roberto pues, yeah, està despuntant, perquè yeah, l'altre dia el pobre Roberto jo crec que li va marxar que li faltava un tros de samarreta, perquè el van agafar tot el que en vulgui més, però que torno a dir que no és excusa de res, no serveix per entendre el futbol, i el que necessita l'Espanyol és o un altre davanter, o sigui jo crec que l'Espanyol hauria de fitxar un davanter,
sí,
i un tio al mig del camp que sàpiga que la pilota és rodona.
Perfecte.
Doncs avui a les 12 de la nit s'acaba això, eh?
S'acaba, sí.
Ah, és veritat, cosa, que avui és dia 2, té raó.
Sí, jo crec
avui
que...
avui s'acaba de fitxar, sí.
Com a molt en vindrà un, crec que en vindrà un, sí, perquè no sé qui, perquè no tinc tampoc cap referència, i no sé si serà amb aquestes posicions.
Bueno.
Però el que està molt clar és, evidentment no serà un killer, perquè els killers valen molta pasta i la final no té un dru, una cosa, això tenim clar, que no serà un Mbappé com va fer la conya a la prèvia del partit, però jo crec que un tio que baixi la pilota i doni alguna opció a fer alguna cosa més, jo crec que sí, perquè està molt clar que amb Exploito sol no anem enlloc, i aleshores el múscul al mig del camp està molt bé, ja tens a Pique, li fas moltes coses, però necessites algú que filtri una passada, que sàpiga d'una pausa, que per mi una persona molt adient per això és Pol Lozano, però no sé si també si estava lesionat, perquè també som un equip hermètic, que mai diem res nosaltres.
Ja, 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 ja.
Ya, claro, algún día, pues igual, disculpe, mire, pues no he jugado por Lozano por, no sé, porque estaba tocado. Hostia, pues molt bé, tío. Pues a mí igual tengo.
Claro.
Pues que para mí, por Lozano, maqueta aquí, es con Pedri el Barça. Si, si está bé, ha de jugar, sí o sí. Me da igual, como si está coix, como si le falta un ull, ya está borni. Ya. Se refot. Pero por Lozano, maqueta aquí, ahora es, es imprescindible.
I tant. Bueno, doncs, re, l'Espanyol, que era cinquè, ara sisè, perquè l'ha passat el Betis, que va guanyar el seu partit, i en, bueno, dins del
Calcà... Però té un partit menys, eh?
Qui?
L'Espanyol.
No.
No.
Ja han fet la pau?
El que té un partit menys és el Villarreal i el Llevat.
Ah, vale, sí. Jo pensava que havia estat
l'Espanyol. Jo ja només una cosa que vull dir als pericos.
Digues.
I tinc dos, un enfront i l'altre...
Per
telèfon. Per telèfon.
Sí.
Tot i que l'Espanyol ha perdut de 15 punts 14 i només n'ha guanyat un, tot i que ha passat això, a principi de temporada hauríeu signat tots estar on esteu.
Totalment d'acord.
No, imagina't que de 15 punts n'hagués aconseguit 10, que seria de 15 a 10 seria un 60%, seria el que habitual durant la primera volta de la Lliga, no? Doncs imagina't on estaríeu. I penso, i això ja és opinió pròpia, que l'Espanyol a si mateix s'ha fet un favor. A l'Espanyol no li convé jugar la Champions ni la UEFA.
Per què?
Sí.
Perquè si no tenim diners per fitxar jugadors i tenim el que tenim de plantilla... a veure com se juga un, en vez d'un partit a la setmana, dos.
Sí, bueno, amb això, aviam, estic relativament d'acord, i t'ho dic també a tu, Enric, perquè, o sigui, per anar a jugar, ja no dic la Champions, anem a posar la UEFA, perquè per anar a jugar la Champions i fotre el ridícul com ha fotut el Villarreal amb l'equip que té,
i el Bilbao,
amb el seu moment, és a dir, la temporada passada al Girona, per anar a fotre el préssec,
ja està. No cal anar-hi.
A mi em faria molta il·lusió sentir l'himne de la Champions i el de la UEFA, a més el de la Champions, però sí que hem de tenir en compte que per anar a fotre el préssec, oi, Enric, tampoc es tracta, perquè no hi ha equip, o sigui, no hi ha ni fons d'armari, no?
Jo estic d'acord que l'equip a hores d'ara no dona per això.
No dona.
Jo ara d'això faré una lectura paral·lela.
Digues.
És a dir, si l'Espanyol no va a Europa l'any que ve,
a cap
de les competicions, l'equip que tens aquest any a l'Espanyol pràcticament serà l'equip de l'any que ve, perquè tothom té contracte i no tindràs calés per fitxar ningú. I aquest és un punt a considerar. I dos, a mi, evidentment, arrossegar-me per Europa no em faria cap gràcia, com havia passat aquest any al Villarreal o al Bilbao o l'any passat al Girona, però tinguem en compte que solament per fer un punt a la Champions t'aportes 20 milions.
Bueno, sí.
Bueno, mirat així, clar.
A veure, Enric, sí, però...
Igual ens fota el ridícul, saps?
Però jo et vull recordar que no sé si en va fer un o algun més, no ho sé, al Girona, per jugar a la Champions, va estar a punt de baixar.
Sí.
Va estar a punt de baixar. I aquest és el preu de jugar dos partits per setmana i no un.
I jo és el que deia una mica abans. Dic, si tu has de confessionar a l'Espanyol, anem a suposar, es classifica per la UEFA.
Sí,
molt bé,
sí,
perfecte.
Sí.
Fa mèrits, ha fet una primera part, per mi, molt per sobre de qualsevol imaginació, però, lamentablement, si vols jugar a la UEFA, tens que fitxar. I t'has d'endeutar molt. I aquest és el gran problema després, que per molt que compris i posis, tens una limitació econòmica financera
seria,
i no donarà més.
Una altra cosa ben diferent seria que el nou propietari que té ara...
Sí, el senyor Lampeix.
Foti 500 milions d'euros.
I posés allà 500 o 1.000 milions d'euros i ara fitxem estrelles.
Ja. Yeah.
Això no, anirem a jugar a la Champions.
Jo no
crec. Llavors anirem tots al cap de l'Espanyol. No hi anirà sol a l'Enric.
Bueno, Enric, abans de... I per tanquem el tema espanyol, ja veurem ara què passa. Crec que és dilluns, no el partit de l'Espanyol amb el Villarreal?
Sí, el dilluns a les 9 de la nit.
Una hora collonuda, fantàstic.
Home, tenint en compte que som de l'equip que més dies ha jugat entre setmana, portem el 48% dels partits, gairebé la meitat.
Sí.
Es estic molt content amb el senyor Tebas, que és un tio
bueno, superaquànic. Sí, sí. No sé qui m'agrada més.
Segur que caia molt bé.
Dic, Enric, no sé si m'agrada més el Tebas o m'agrada més el president de la federació, que també és un boques de collons, em perdó.
Tot, m'agrada
tot. Oh, bo. Vaja, vaja. No, dic, abans de deixar-te, Enric, dos qüestions, breument. Barça, què et va semblar? Perquè a mi el partit em va encantar.
El Barça va jugar molt bé. Jo crec que aquí, i ara m'explicaré el que deia el Cuca, sobre el senyor Sarabia, no?
Sí, sí.
Jo crec que intentar jugar-li al Barça a camp obert, com va anar el que és un suïcidi, perquè si és un partit que, com deia aquell de toma i daca, palmarà segur per un tema de qualitat. Per tant, el partit va ser molt maco, però a mi em va recordar l'època de Paco Gémez, quan els partits no, acabaven sent un ball de bastó i ell es quedava amb la possessió, que era collonuda, però al final perdia el 6-1. No? Aleshores, per mi va ser un partit que el Barça va jugar molt bé, molt, em va agradar. El Ferran Torres mereix un compte a part.
A mi també.
Però jo crec que és un partit que, per mi, Eder Sarabia s'equivoca. És un partit que jo crec que contra el Barça no pot anar a pit descobert.
Molt
bé. Ho feia a l'Andorra i ara ho fa l'Elx.
Bueno.
Això et dic, jo crec que està molt bé, però...
Hòstia, ni el Real Madrid, quan vam jugar, ho va fer. Molt també bé, va fotre l'autobús a darrere. Llavors, clar, si l'Elche s'obre les línies, bueno, la prova és quantes ocasions de gol fa el Barça i quants pals.
Bueno, sí.
Només que la meitat entrin, t'emportes una dotzena a casa. Bueno, a plorar.
Sí, sí. Si el Barça arriba a tenir efectivitat, i el pal segon pal, és que el partit acaba igual 1-8.
Sí, 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 una pallissa impressionant.
Ja, bé. Dir, clar, clar, sí, el partit em va agradar molt, però és el que dic, em va agradar molt perquè soc espectador, però soc de l'Elx i em cago en tot.
No, no, ja, evidentment, el que passa és que, clar, els que ens mirem el partit així, a mi, a modus d'espectacle i de dir, bueno, doncs, home, anem a disfrutar una mica, doncs, home...
Va ser disfrutar
i la veritat és que va estar molt bé. Sí. I després el Madrid, i ja acabem, Enric, el Madrid, que, bueno, estaven empatant 1-1, fotent el papallona i el préssec, perquè és que no es pot dir una altra cosa, i després, bueno, l'àrbitre va decidir fotre un descompte.
Minuto 100, penalti a favor del Real Madrid.
Que raro!
Primer l'àrbitre va fer 8 o 9 minuts de descompte. No. I aleshores, veient que la cosa no anava massa bé, va dir, cony, i si féssim un penalti? I al final, no ho sé. Però
hasta que gane el Madrid. Hasta que gane.
No sé, tens aquella sensació que dius, bueno, ja n'hi ha prou, eh? Se us veu una mica el plomero. Bueno, el cas és que el Madrid va guanyar, però segueix, doncs, amb una baixa forma i no jugant, com diu el meu amic Villarroya, no jugando a nada. Estàs d'acord, sí, no, Enric?
Però Madrid no juga res. Aquí entrem al que ja hem comentat més una vegada, que m'agradaria saber quin és el criteri arbitral per allargar 4 minuts o allargar-ne 10.
Sí, sí.
Sí, bueno, és això, dir, perquè hi ha partits similars, que això un dia es va queixar a l'entrada de l'Espanyol, no?
Sí.
Però, hòstia, el dia llevant, rega 4 minuts, i el dia del Girona, que es perd el temps per allà, 2, dius, hòstia, perdone, explíquemelo perquè no entiendo nada, no?
Sí, sí. I
amb el Madrid aplicable, dius, hòstia, per què 9 i no 7 o 22? Perquè al final tampoc entens el criteri quin és.
És hasta que gana
el Madrid. El problema és que no hi ha criteri, aquest és el problema.
El criteri és... No s'acaba el partit hasta que gane el Madrid. Sí. Tant penaltis o sense.
Jo crec que el pas que anem amb aquest aspecte arribarà un dia que l'àrbitre dirà: no m'ha agradat la segona part, anem a repetir-la.
Si hi hagi un penalti.
Però jo dic, dit això, per mi va ser penal.
Va ser penal per tu?
Sí,
el penal és penal, a força d'insistir, al final, el minut, i si no, hauria allargat els 110 minuts.
Mira, jo,
aquest és el tema.
Deus, em sorprèn, perquè per mi no el vaig trobar penal.
Ja, no sé, jo...
No li va tallar la cama, però...
Bé.
I si qüestiones aquest, els del Girona o els del València...
Ah, no, sí, clar.
Jo el que voldria, fer una reflexió, que m'agrada molt aquesta reflexió de meva alta, heu anat a calcular i mesurar quants partits el Madrid guanya de penalti?
Sí, bueno, porta un penalti cada dos partits, des de que ha començat la temporada.
16 partits ha guanyat per penals. No? Quina casualitat, eh?
Bueno,
es que son muy buenos y
Enric, no t'entretenim més.
Teatro.
Moltíssimes gràcies, i aviam si deixa de ploure, que a mi m'agrada que estiguis aquí a l'estudi.
Sí, a mi també, però...
Ah, ja no, hi fas bé. Una abraçada forta, Enric. Cuida't, Jato, cuida't. Ara de seguida ens posem en contacte amb el Joan Marc Miralles. Abans una mica de publicitat i continuem aquí a la tertúlia de les pilotes.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Continuem aquí a la tertúlia de les pilotes amb l'Enric Sorribes, amb el Joan Marc Miralles, que ara el saludem de seguida, el Josep Maria Cucalona, l'Àlex de Santiago, i per cert, no he dit que avui no ens acompanya el Fèlix Carrillo, no perquè li caigui la cara de vergonya amb el seu equip, pobret,
no
que va, sé. Que va. No, no.
No, bueno.
Crec que ha anat, està de... Bueno, crec no. Garanteixo que està a Londres. Ha anat a fitxar algun jugador de l'Arsenal o del Manchester City.
Pel Madrid.
A les rebaixes. Ha anat a les rebaixes de Londres.
A les rebaixes de Londres.
Què dient? De Hastrop.
No, Harrows.
A Harrows. No, a ha comprat dos o tres jugadors amb gabardina.
Què és això de Hastrows?
Ai, arribarà això.
Sí, sí, doncs el tenim a Londres. Arribarà. Joan Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Joan Marc. Bueno, estàvem parlant de... Bueno, hem començat... Ja va seguint el programa, no? Ja has vist de què... Bueno, de tot el que hem dit, hasta el moment, vols dir alguna cosa, afegir alguna cosa, alguna novetat? Alguna Joan Marcada?
A veure, sobre l'Espanyol...
Sobre l'Espanyol, no cal. Anem amb un altre...
Passa pàgina.
Digues, Joan Marc, digues.
A veure, el coixinet que tenia l'Espanyol encara no s'ha gastat.
No.
O sigui, ahir el Celta hagués guanyat, sí. L'Espanyol estaria setè.
Setè, sí.
Vaja, encara té una mica de marge, però em preocupa una miqueta l'actitud de l'entrenador.
Sí, total, sí.
Que sembla que estigui començant a...
A fer figa, no? A fer figa.
A fer figa, sí.
Ara fa el Manolo.
No acaba de girar bé.
Sí, sí.
Fins ara havia sigut un entrenador molt pragmàtic, amb el cap ben posat i tot, i ja l'alineació ja va ser rara,
sí.
I la gestió del partit també va ser molt, molt estranya, i la roda de premsa va ser esperpèntica.
No en comento.
No.
Bueno, no en comento perquè ja ho deia, ja ho he sentit, que, bueno, és que no pot.
Un punt de 15 és el pitjor equip de la Lliga en els darrers 5 partits.
Ah, sí, sí. Sí.
El pitjor.
Sí, sí.
Fins i tot pitjor que el culer, que és l'Oviedo.
L'Oviedo, sí, sí.
Després, que heu parlat del Madrid. El Madrid, bueno. incomprensible afegir aquests 9 minuts a la segona part.
Sí.
Incomprensible. És que no hi són. No es van perdre 9 minuts en aquest partit. No hi va haver revisions del VAR.
No
va haver... Bueno, va haver una expulsió, però que es va resoldre de seguida.
Sí.
I el Rayo Vallecano no va perdre temps.
No.
És que no perdia temps.
No.
Quan ho va intentar batalla, l'àrbitre de seguida li va ensenyar una groga. I no hi va haver pèrdues de temps. És a dir, que era incomprensible l'afegit. Jo estic d'acord amb tu, el penalti no era. Jo crec que
a mi no m'ho va semblar.
El defensa toca la pilota, la toca malament, perquè la toca amb el peu de pollo i després la vol refusar, i com que l'ha tocat amb el peu de pollo se li en va,
sí.
Però qui es tira a sobre del defensa és Brahim.
Sí, és el jugador.
És el jugador.
Sí, sí, sí. Brahim
ha perdut el control de la pilota perquè li toca el defensa i es tira sobre el defensa.
Sí.
I pita penal, incomprensible, altra vegada també, bueno, ja sabem tots el que dèiem aquí a l'estadística. Em sembla que el Madrid, un penal cada dos partits...
Mira, un penal cada dos partits, sí.
I ja porta tants penals com la temporada passada, em sembla. És a dir, i queden 16 partits, encara.
Sí, encara.
Doncs 14 penals més.
Robant el Rayo és molt senzill, perquè el Rayo és un equipet petit, no farà soroll, no va fer soroll a l'entrenador.
És del barri.
L'Iñigo Pérez. No, l'Iñigo Pérez surt de la cantera del Madrid, és a dir, que no tampoc. Si un dia pot aspirar, o si vol aspirar un dia a entrenar al Madrid, evidentment no farà soroll. Però vaja, va ser molt descarat.
Bueno, això és com el Getafe, que el president, que ara no recordo el seu... És soci del Madrid, ara no recordo el seu nom, que em perdoni.
Però mira, ell, tot i que és soci del Madrid, quan
Torres.
Ha calgut...
Ángel Torres.
Sí, l'Ángel Torres. Quan ha calgut fer alguna protesta o alguna l'Ángel Torres no s'ha tallat mai. També és algú que no està allà. Però vaja, a mi em va semblar ahir molt descarat. La cara de tontos que se'ls va quedar als jugadors va ser fantàstica. El Madrid tot ho diu, ho diuen fins i tot els periodistes de la caverna mediàtica, que això no va enlloc.
No va ni com ruedes,
No, a més diuen que el vestuari està controlat per Vinícius i Valverde, i en diràs tu, van a un desastre històric.
Sí, bueno, que seria ja el segon, perquè l'any passat es van quedar en blanc, que no van guanyar absolutament res.
I aquest any hi ha el desastre que no es classifiqui ni per anar a Europa.
Ni per
anar a Europa. Això no. Vegades a punt, i no els hi ha passat gràcies a que hagin guanyat l'octava o la novena o la dècima, bueno, no sé quina va ser.
Aquest any ja ho veurem, perquè a més li ha tocat el Benfica una altra
vegada
amb el Mourinho, i ja veurem a veure què passa.
El Butragueño, quan van fer el sorteig d'allò i van dir Benfica, la cara tonto que se li va quedar era una targeta postal,
Que, per cert, el Madrid el proper partit el té el València, i ja us comunico que Vinícius s'ha borrat de Mestalla i Bellingham s'ha trencat. O sigui, no podrà estar.
Bellingham en té per un mes i no jugarà contra
el Benfica. I el Mbappé, i en parlarem si hi va, perquè si la paella no és bona, no hi va.
Ja, bueno, doncs, escolta, no sé si és bona o no és bona.
Fa el que vol.
Ja ho veurem. De tota manera, lo del Madrid és un problema. No juguen,
que té Madrid.
No
que continuï el problema que tingui,
i
que continuï. Arbeloa, oe, 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 Arbeloa. A mi, per mi, lo important és que continuïm fent-ho així.
Bueno,
no arreglem res d'ells. Parlem dels nostres.
Hi ha l'altre equip de Madrid que també...
Déu-n'hi-do.
Quin equip té l'altre Madrid?
L'Atlético de Madrid.
El Simeone.
Sí, bueno, no sé, jo no sé si el solisme s'està acabant, però cada vegada tinc més la sensació que el fitxatge de Mateu Alemany...
donarà fruits.
El seu objectiu és fer fora el solisme, de l'Atlético de Madrid.
Que s'ha acabat el xollo Simeone.
Sí, jo crec que
ja veona, si passa.
Jo ja ho deia al Jaume, que tenia aquesta sensació, i avui llegint la premsa hi ha algun periodista que també la té.
Bueno, és que ja toca, perquè...
No pot ser eternament el mateix.
Bueno,
porta molts anys.
Ahir li van fitxar el 55è extrem esquerre, que té el Cholo Simeone, que vaja, acabarà jugant de carriler, com tots els altres. Però vaja, és que no, és un desastre.
És un desastre, vale. Totalment d'acord. Sí. Bueno, una altra qüestió, parlem una miqueta del Barça i després ja parlem del bàsquet. Ja deia, i ho torno a dir, que em va encantar el partit que va jugar amb l'Elche. Ja he sentit també l'Enric, que ha comentat una cosa que és certa, vull dir que van sortir els de l'Elche com a
festa major.
Sí, bueno, d'aquella manera que és
molt difícil. No, lo vamos a comer quan juga el Sarabia.
Bueno, o sigui, es van suïcidar, per dir-ho d'alguna manera.
En el partit d'anada, l'Elche ja va sortir així contra el Barça, i li va sortir bé, i tothom va dir que gairebé, si el Rafa Mir no li hagués sortit, gairebé. Bueno, però ningú recorda que en aquell partit també el Barça, si hagués tingut una miqueta d'encert, potser li en fotia 7 o 8.
Sí.
En aquest partit de dissabte. Pues el Barça, no una miqueta d'encert.
10 o 12, això no ho hem portat.
Em feia 10.
Un cabàs.
Feia una golejada històrica.
Sí, és que vam fallar molt,
Doncs va, això és el que fallar, el Barça té de vigilar.
A porteria buida, Ferran Torres falla una ocasió que primer la fica al travesser i després intenta recuperar amb l'espatlla i la fica al pal.
No, de cap, de cap. Buida. La toca de cap i li torna a fotre, la torna a fotre al pal. De tota, dos vegades seguides.
De tota manera, ja el de Ferran Torres és molt habitual, sí, no, de que, no, em, fa, no, de que em fot una i em falla 21.
24.
És molt típic de Ferran Torres.
Sí. Ferran Torres porta 12 gols aquesta temporada, no, és el tercer màxim golejador de la Lliga.
Ja ho sé.
No falla tant com la gent diu que falla.
Home, falla bastant.
Sabeu quants gols porta Vinícius a la Lliga?
No, Vinícius, clar, no t'ho sabria dir ara.
Porta 6.
No. 6, bueno.
La meitat.
Bueno. Ja es marca l'Mbappé per
ell. Julián Álvarez, el gran Julián Álvarez aquest, no marca un gol des de l'1 de novembre.
Sí, perquè el reserven pel Barça.
20 remats a porta... 0 gols des de l'1 de novembre.
Que, per cert, no el volia el Barça, o no el vol el Barça, el Julián Álvarez.
Sí, no, alguns es creuen que...
Que se'l quedin, que se'l quedin, eh?
El nou Agüero. Perdó.
El Kun Agüero.
No, amb aquesta vegada no li pagarem els 100 milions d'euros com hem pagat al Griezmann i a l'Aueri i els uns un corna. No els pagaran perquè no els tenim, gràcies a Déu.
No pagarem 150.
Jo crec que el Barça això ho tolera, de que parlin d'aquest perquè valen, perquè no volen dir realment qui tenen.
No sé.
Algo he sentit. Jo he sentit de molt bona font que el que tenen molt controlat, però controlat quan vulguin, el poden fitxar, el que passa que s'ha de posar els calés i hem de tenir el fair play per fer-ho. I el seu representant té algo que ve amb la sal i el pebre. No puc dir res més.
No pots dir res més.
Bueno, jo no vull entrar en aquests, perquè això se lo cobrà sense saber
No.
El que per mi sí està clar és que hem de vigilar els del Barça, que creem 50 ocasions de gol.
Sí.
I n'entrem només 4.
I n'entrem 1, 2, 3, 4 i ja està.
Pues que continuï així.
Però creem molt.
O allò de començar perdent.
Sí.
I ja s'ha de remuntar.
És que jo per mi formo part de la mateixa història.
Ja.
Sortim...
adormits, sense massa claritat.
Això és ser benevolent, dir que estan dormint. Per mi estan en un altre lloc, que no puc dir qui m'entena. Però sí que veure el que arriba a generar el Barça, que és increïble.
Això és l'important.
Increïble el que arriba a generar.
Les
fotràs o no?
I després realitzem...
Jo no recordo un Barça.
I quants partits, abans el Jean-Marc n'ha dit un,
sí.
Quants partits ens ha passat de generar-ne novees i hem estat a punt d'empatar o perdre?
Sí.
Era contra la Real Societat fa 15 dies.
Un altre.
Que es va perdre, no?
I quants en va generar?
I es va perdre.
I es va perdre. 2-1,
no?
Però això passa un cop a la temporada. Jo crec que això és una qüestió de ratxes. Hi ha partits que generem 3 ocasions o 4 ocasions.
I n'en fotem 2 i hem guanyat el partit. I no té més història.
Però això ho té de treballar.
És molt...
No sé si és... De sort i també d'encert dels jugadors rivals.
També juguen a futbol, no? I els porters, etc. El de la Real Societat, si us en recordeu?
El Ramiro
aquell va fer el partit de la seva vida, parant, eh?
Bueno.
Jo crec...
Oi, aquí hi ha una del Ferran que la xuta i la treu un defensa sobre la línia.
Bueno, té dies raros, aquest xicot. I fot gols que dius, collons, havien de posar. Però jo una cosa molt positiva, i no sé si estareu d'acord, però per mi la manera de jugar que ens està implantant Flick, per mi em trec el barret, perquè és que generem ocasions a punta pala, per això en perdem moltes, perquè en generem al cap de 5 minuts, en generem 3. Ens foten un gol en fred, al minut 1, pumba, remuntem, i sabem que guanyarem el partit al final.
Ara, amb el Barça, jo tinc la sensació que està passant algo que abans sempre passava amb el Madrid, que fins que no s'acabava el partit, dius, aquests tios ens fotran un gol.
Sí, amb ara, una diferència.
El Barça, ara...
No tens la sensació No, tens la sensació que guanyaran el partit.
O que l'empataran.
Perquè regeneren.
O sigui, com si
regeneren moltes jugades.
Com si s'haguessin canviat
les tornes. Amb una diferència principal.
Quina?
I es va veure aquest cap de setmana passat. Uh-huh. El Madrid no li piten al final del partit fins que guanya.
Ah, bueno, això sí, clar.
El Barça no, eh?
No, clar, no li donen 9 minuts.
Sí, la diferència
és gran, és aquesta, Joan Marc, no hi ha 9... Quan va ser l'última vegada que us van donar 9 minuts?
Sí. No, no solament és perquè donin 9 minuts.
No ho recordo, no, però Flick ja. Que deixava l'altre dia que li van donar 5... I que només se'n va jugar 3, una cosa així. Bueno,
sí, és veritat.
9 minuts, no recordo. Però no.
Jo tampoc.
Però... Sobretot el que veig en el Barça ara és que tenim una banqueta que fa patxoca.
Fa por.
Perquè, mira, en el partit contra l'Elche van sortir Rashford, que va marcar,
sí.
I després va sortir Bernal, que va fer un partidàs de mig centre.
Sí.
Surt Lewandowski, que no va estar bé, però vaja, Lewandowski ja se sap que...
Ell no va marcar, no, Lewandowski?
N'enxampa alguna dins de l'àrea i és capaç de...
No, és que pensava que havia marcat Lewandowski.
I, bueno, Pedri està lesionat i ningú ha trobat a faltar a Pedri.
Ah, això perquè, és important.
Veus, tens Olmo i Fermín que estan per allí... No,
però mira, és important lo de Pedri, perquè quan es va lesionar Pedri... Ai, Déu meu, santíssima! Ai, santo Dios, què passa?
Veig una cosa que és molt important, que aquí suposo que no teniu cap dubte, que és l'entrenador. L'actitud que té el De Jong i com està jugant el De Jong amb totes les parcel·les és que ha tingut les converses i té la llibertat de fer-ho,
bueno,
perquè pot arribar. El que està fent no l'havia vist mai,
clar,
el De Jong amb el Barça,
el
que està fent ara.
No ha sigut tant de la meva devoció mai,
sí, però
és veritat que ha fet un canvi de
brutal,
com era.
Brutal.
Ara té llicència per anar entre línies, amunt, avall,
sí.
No està subjectat.
Oi que sí, Joan Marc, un canvi brutal aquest tio.
A jugar per davant de la defensa.
Jo crec que el canvi brutal de Jong és el canvi brutal que fan els equips que juguen contra el Barça. Des de fa uns certs partits hi ha una sèrie d'equips que plantegen al Barça jugar a un marcatge 1 contra 1 a tot el camp. I a De Jong això li afavoreix, perquè és un tio
que sap marxar
molt bé del seu marcador. I si tu fas un marcatge 1 contra 1 a tot el camp i el jugador trenca un marcador que l'està mantenint, el De Jong té, davant d'ell té una autopista.
Sí.
I és el que es va veure contra l'Enche, es va veure també contra l'Eslàvia de Praga.
Ja fa dos o tres partits que veiem que funciona en totes les línies.
És com una molt lliure.
Però clar, si tu trenques el teu marcador amb un marcatge 1 contra 1, aleshores ja el tens fet. I això és el que li passa a De Jong. De Jong amb això és el millor. Conduint i trencant línies és el millor. No hi ha cap dubte.
Sens dubte.
Ara, quan li proposen un joc posicional i l'equip es tanca al darrere
i ell ha
de repartir joc, aleshores ja ho té més complicat.
Ja ho té complicat. Sí. Molt bé, tanquem el Barça i obrim el capítol de bàsquet. Saps si ha marxat el senyor Solana?
No ha marxat,
no
però jo li desitjo que marxi. El que passa que cada dia... veig que serà més difícil.
Més complicat.
Perquè l'altre dia sota orella em van dir que era accionista.
Ah.
I si és accionista i és majoritària, ningú marxa de casa seva.
Bueno, el Morabanc, que va guanyar el Gran Canària, ja era hora, perquè portava 7, oi?
No, van patir dels mateixos mals.
Veu?
Anaven guanyant de 18... i es van posar un. Ens van tornar a remuntar...
17.
Vale? Llavors, després, l'única cosa diferent als 3 o 4 partits interiors amb el senyor Plazas, que es veu que el senyor Tàbac, va saber tornar a injectar moral als jugadors i s'hi van tornar a posar i van tornar a guanyar. Però ja que diu una cosa que per mi em sembla principal. Primer, hem d'estar tots, afició, equip, entrenador, exentrenador, tots, a favor de l'Andorra i lluitar-hi tots per tot. Això ho ha dit el senyor Tabac i jo ho subscriveixo a sota de la primera lletra a l'última. Llavors... Dit això,
sí.
Dit això, van patir els mateixos mals de que no es juguen pas massa com a equip, és treu rendiment d'accions personals d'alguns dels jugadors que avui tenim el dia i ho fem bé i gràcies a això es guanya. Aquest últim partit van ser el McCoy i el Best, que normalment no hi són, i en aquest partit hi van ser.
Ah, llavors...
Jo, per mi, fa falta jugar com a conjunt.
Bueno, portar un partit, a veure...
Bueno, potser està en la via de fer-ho, no?
Sí, segur.
Però per mi s'ha de jugar com a conjunt i sobretot demanar tant als aficionats com als jugadors, com a la directiva, a tots, tot el que és el Bàsquet Club Andorra, demanar-los unitat i tots a uno com a Fuentevejuna per salvar a l'equip de que baixi.
Ah, llavors...
Perquè sí que ara estem a dos victòries, però dos victòries és mitjí. Sí. Ja està.
Yeah, yeah.
Escolta, llavors jo només t'hi vull fer un incís. Treu el lletrero de Solana, marxa-te. Si digueu Unió, la Unió ha de fer tots.
A veure, jo...
Per lògica, dic,
Jo ja no, he dit...
Ara avui no ho has dit.
Ho has dit més fluix.
No, ho he dit amb l'energia de l'altre dia, això és veritat.
És veritat.
Però sí. No ho diré més
perquè no
per
la
raó que he explicat abans. No, si és accionista no cal dir res.
No cal dir res. No, per cert, que quan veus el currículum del senyor Tabac com a jugador és bestial, perquè
home,
aquest
sí,
tio
jugador...
ha estat... bueno,
ha jugat als grans clubs.
Home, mira, per exemple, a l'Olimpia de Mònaco, el Houston Rockets, el Toronto Raptors, el Boston Celtics, el Fenerbahce, l'Indiana Pacers, el Real Madrid, el Joventut de Badalona i el Màlaga.
Sí.
Déu-n'hi-do, com a jugador,
Com a jugador.
I com a jugador també, déu-n'hi-do,
Com diria, el Jesulín, en dos paraules, impressionante.
Vale, lo que no està...
Ho he dit com ho deia el...
Desitgem-li el millor al senyor Tava, que trobi el...
El trobarà, jo hi crec, hi crec.
Que el trobi, i per altra banda...
I se salvarà, segur.
El Futbol Club Andorra, que va perdre...
Bueno, el Futbol Club Andorra tenim un problema similar que amb el del bàsquet. Individualitats d'alguns jugadors i el dia que tenen el partit i el partit de cara marquem i guanyem i el dia que no pues empatem o perdem i això és així i potser amb la plantilla que tenim ja està bé.
No sé què dius, Joan Marc.
No estic d'acord, a veure, jo crec que el problema que vam tindre ahir és que l'entrenador va sortir a empatar claríssimament. Es va veure inferior al Castelló i va sortir amb un equip molt diferent del que havia proposat fins ara i en lloc de ficar els bons jugadors sobre el camp, ho tenia a la banqueta.
Ah, molt bé, fantàstic.
I va tindre de rectificar al mig temps, però vaja, ja era massa tard. El Castelló ens va passar per sobre tàcticament i també amb intensitat, i per això passa quan surts a empatar, el normal és que perdis.
Molt bé,
però Joan Marc... la cosa positiva, estem empatats a punts amb el Leganés exprimera, amb el Granada exprimera i davant del Valladolid exprimera.
Molt bé, doncs ho deixarem aquí, no tenim més temps. Gràcies a l'Enric, gràcies al Joan Marc, gràcies al Josep Maria i al Àlex de Santiago. Tornem dilluns que ve, si Déu vol. Adéu-siau.
Adéu.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.